Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. El jutge ha decretat presó provisional per als dos detinguts acusats d'agredir la setmana passada un jove a la cantonada entre els carrers Balmes i Rosselló a Barcelona. Divendres, l'endemà dels fets, els Mossos havien detingut els dos nois sospitosos d'haver participat en la brutal agressió. Recordem que també va ser en el context en què dijous passat van confluir a Barcelona una concentració ultra a la plaça Artós, a Sarrià, i una manifestació antifeixista als Jardinets de Gràcia. Més tard, assistents a tots dos actes van trobar-se a l'Eixample, on un grup d'ultres va apallissar el jove de la manifestació antifeixista. Amb aquesta ordre judicial ja són 30 els arrestats en el context de les protestes contra la sentència del Suprem amb ordre judicial de presó preventiva, dos més que aquest diumenge. D'altra banda, Pedro Sánchez ha estat dues hores aquest matí a Barcelona, on ha visitat agents de policia ferits i s'ha trobat amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Primer ha anat a la prefectura policial de la Via Laietana, acompanyat per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Després, a l'hospital, ha visitat els agents ferits i, quan ha sortit, ha rebut escridassades amb el crit de llibertat presos polítics i acusant-lo de poca vergonya. Mentrestant, Quim Torra ha reclamat encara aquest matí a Pedro Sánchez una reunió avui i li ha recordat, diu, les seves obligacions. El president de la Generalitat ha reclamat diàleg sense condicions al president espanyol en funcions. Hem sabut avui, d'altra banda, que l'exhumació de Franco es farà dijous a 11:15 del matí. Les despulles del dictador es reinhumaran al cementiri del Pardo, després de treure-les del Valle de los Caídos, en condicions de dignitat, respecte i presència de la família, segons ha confirmat el govern espanyol. I a Xile, el president del país, Sebastián Piñera, ha assegurat que el país està en guerra després d'una nit en què ha incrementat la xifra de morts fins a 11, com a mínim, després dels aldarulls que van esclatar divendres. Avui, el paisatge de Santiago, sota el toc de queda des de les 7 del matí, era totalment desolador. Els transports públics gairebé estan paralitzats i les botigues i centres educatius tancats. Prop de 10.000 policies i militars patrullen pels carrers. I Catalunya es troba en alerta per un gran temporal de llevant que es preveu principalment per les properes hores i a partir de demà. Aquesta gran llevantada ha fet que el Servei Meteorològic de Catalunya activi els avisos. És un temporal de primera categoria, amb un primer episodi dins la tardor de pluges generals i generoses que hi haurà demà de manera variable, però en alguns casos amb més d'un centenar de litres per metre quadrat. En plana cultural, les petites històries que han fet història seran protagonistes entre el 4 i el 9 de novembre, segons s'ha anunciat avui, en el que són les jornades Barcelona Novel·la Històrica, en què participaran, entre d'altres, les escriptores Isabel Allende, Joe Baker i Carme Riera, així com l'historiador José Enrique Ruiz Domènech o l'editora Maria Buigas. El comissari de l'esdeveniment, Fèlix Riera, ha explicat avui que després d'unes edicions en què es va tractar sobre la condició humana o la creació, ara ha arribat el moment d'aprofundir i explorar en les petites històries. I la Fundació Joan Maragall, que promou els ponts entre el cristianisme i la cultura, ha inaugurat aquest vespre el curs. De fet, ho fa des de les 7 en un acte al Seminari Conciliar de Barcelona, en què la presidenta de la Conferència de Religiosos i Religioses de França, Véronique McGon, pronuncia una lliçó inaugural sota el títol «Crisi a l'Església Catòlica, com ens podem sortir?». Fins aquí l'actualitat. És dilluns. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia, una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós, en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Setmana complicada, com sabeu, la que hem viscut a casa nostra després que, ara fa tot just 7 dies, es fes pública la sentència del Tribunal Suprem que condemna a penes entre 9 i 13 anys els 9 dirigents independentistes que es trobaven ja des de fa 2 anys, aproximadament alguns menys, en presó preventiva. L'Església no deixa de demanar pau, concòrdia, diàleg i respecte entre tots. I, sobretot, diu clarament amb tota la societat catalana, almenys la seva majoria, un no rotund a la violència. Avui, però, el nostre programa l'hem de començar parlant de missions. I és que ahir l'Església celebrava el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe. Aquesta missió, encara que sembli que no té res a veure amb el que està passant aquests dies a Catalunya, sí que hi està molt relacionat perquè, precisament, el que fan els homes i dones de l'Església que deixen casa seva i se'n van a testimoniar Jesucrist i ajudar els altres lluny de casa, moltes vegades en països subdesenvolupats o allà on no es coneix la fe cristiana, estan fent una ajuda al servei de la pau. Aquesta pau que comença a casa nostra, certament, però que també podem portar arreu del món. Els bisbes de Catalunya, lògicament, parlaven ahir a les seves cartes dominicals d'aquesta Jornada Mundial de les Missions. Per exemple, el de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, recordava que la missió és a la cantonada perquè la comunió de l'esperit que vivim a l'Església salva les distàncies, travessa els murs físics i simbòlics, reuneix allò diferent, no coneix les paraules estranger o estrany i conjuga el verb compartir. D'altra banda, la missió també és a la cantonada en un altre sentit, diu el bisbe Agustí. En la nostra societat i a la nostra cultura del primer món, a començaments del segle XXI, hi ha el món pagà, el món que no coneix Jesucrist. I finalment recorda que hem de viure l'esperit missioner també a casa, entre els amics, amb els companys de treball, exercint la nostra professió, quan creem o gaudim de la cultura, en el món de l'oci o en el de la política. I per la seva banda, el cardenal Joan Josep Omella invita els cristians a desvetllar l'anhel missioner que tots portem a dins. Diu que hem estat batejats i enviats, com diu el lema d'enguany, per donar testimoni de Jesucrist amb fets i, si cal, també amb les paraules. Finalment, agraeix l'ajuda econòmica que potser molts de nosaltres hem donat en aquest dòmon. Que la missió de l'Església estigui al servei d'una pau integral. És també el nostre desig avui des de la veu de Càritas. La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat serà la protagonista després d'una reflexió precisament del bisbe Agustí Cortés. El nostre company i col·laborador Francesc Arnaez parlarà amb dues protagonistes. D'una banda, Sandra Blanco, treballadora social de Càritas Diocesana, i d'altra banda, Julita Margarit, voluntària de Càritas Interparroquial de Sant Vicenç dels Horts. Ens parlaran del projecte d'acompanyament amb cor, que és una iniciativa d'ajuda a persones grans que es desenvolupa a diversos llocs, entre ells Sant Vicenç dels Horts, i també Esparreguera, la Palma de Cervelló i el Prat de Llobregat. Després de les notícies, el testimoni avui ens arriba des de Terrassa. La nostra companya i col·laboradora, també Eulàlia Montaner, conversarà uns minuts amb Lluís Moreno, un veí de Granollers que està en aquests moments atès per Càritas a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Antoni de Pàdua, a la mateixa capital del Vallès Oriental, a Granollers. Això, amb l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 9, com sempre, aquí a la veu de Càritas a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge del pastor diocesà.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, ja és a punt i ens ofereix la seva reflexió avui. Monsenyor Agustí Cortés, bona nit, endavant amb el seu comentari.
Endavant en aquesta petita intervenció, amb la veu del bisbe respecte de la tasca de Càritas diocesana, en el dia que s'escau la celebració de Sant Lluc. Com és ben sabut, Sant Lluc és l'evangelista que té dues sensibilitats ben marcades, la misericòrdia i els pobres. Recordem aquella formulació molt escèptica i ben escandalosa de les benaurances, on no afegeix benauràs els pobres d'esperit, com Sant Mateu, sinó simplement diu benaurat els pobres, ai de vosaltres, els rics. Recordem aquella paràbola, tremenda paràbola, del ric i del pobre Llàcer, que vol alimentar-se de les engrunes de la taula del ric. És l'Evangeli que parla de l'autèntica mística d'atenció i servei als pobres. Aquesta mística, aquesta vivència, la voldríem al conjunt de Càritas, dels seus voluntaris i tots els que hi treballen. És un per què i un per a què del treball amb els pobres. D'on neix aquesta sensibilitat? On porta aquesta acció a favor dels pobres? Aquesta mística de la pobresa, del servei a la pobresa, rau, naturalment, del esdeveniment profund, històricament i subjectivament, la trobada d'un Jesús que té els seus preferits en els pobres. Els pobres tenen molts rostres. Es poden fixar en rostres dels sense llar, rostres dels que estan sols a la tercera edat, rostres dels immigrants. Voldríem reconèixer la mateixa presència de Jesús en tots aquells que necessiten no només diners ni no només elements físics, sinó també presències d'estimació i d'ajuda incondicional segons l'amor que rebem de Crist.
Moltes gràcies, Monsenyor Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, per aquesta reflexió. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Aquest treball caritatiu ens porta avui fins a Sant Feliu de Llobregat. Des d'aquesta diòcesi, el nostre col·laborador Francesc Arnaez conversarà els propers minuts amb Sandra Blanco, treballadora social de Càritas Diocesana de Sant Feliu, i Julita Margarit, voluntària de Càritas Interparroquial de Sant Vicenç dels Horts. Ja tenim a punt la connexió. Francesc, bona nit, bon vespre, endavant.
Gràcies, Ignasi, i molt bona nit. Avui aquí, des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, ens acompanya la Sandra Blanco i la Julita Margarit. Benvingudes.
Moltes gràcies. Benvingudes.
La Sandra és treballadora social de Càritas Diocesana i la Julita és una de les voluntàries de Càritas Interparroquial de Sant Vicenç dels Horts. Avui us volíem parlar d'un dels projectes que s'estan iniciant ara a diverses Càritas parroquials d'aquí de la diòcesi de Sant Feliu, que és el projecte d'acompanyament amb cor. Si us sembla bé, per començar, Sandra, ens expliques una miqueta en què consisteix aquest projecte?
Bona nit. El projecte de la gent gran a Sant Vicenç funciona ja des de fa temps, no? I l'objectiu d'aquest projecte és poder acompanyar les persones més grans, no?, que viuen al territori, que estan soles i presenten sobretot problemes de solitud. El servei està pensat per fer companyia, per fer petits tràmits, com pot ser anar a la farmàcia o anar a comprar una mica de peix, fer acompanyaments a l'ambulatori i, si cal, no?, els metges que es troben fora de Sant Vicenç. O inclús petites accions com pot ser acompanyar a fer un cafè i xerrar una estona.
Com hem dit, aquest projecte s'està iniciant a diverses Càritas en aquests moments. Podríem dir que es fa a la Palma de Cervelló, a Esparreguera, al Prat de Llobregat també està començant, però hi ha Sant Vicenç dels Horts. Però Sant Vicenç dels Horts, no?, potser és el lloc que fa més temps que funciona.
Sí, 4 anys.
4 anys, ja. Llavors, si et sembla, Julita, ens expliques una mica com ha anat la història d'aquest projecte allà a Sant Vicenç?
Sí, doncs bé, vam començar perquè Càritas ens ho va proposar, ens va explicar les prioritats que hi havia amb això, amb la solitud de les persones, i llavors nosaltres vam fer primer una primera reunió per veure qui estava interessat a formar part del grup, i bé, el circuit pels serveis que fem ve sobretot a través dels serveis socials de l'Ajuntament i de l'ambulatori. I després també per persones que sabem a través de la parròquia que sabem que viuen soles i que tenen problemes. I llavors, som 15 voluntàries, la majoria bastant grans. Això, aniria bé que hi hagués una renovació. No perquè aquestes ja fan el seu servei, però al peu del canó fa falta més gent. Les coses del dia a dia que surten, a vegades acompanyaments amb ambulància o coses que no les pots preveure, això, clar, demana un altre tipus de compromís.
Clar. I això, Sandra, ara ens explicava la Julita, alguna de les necessitats que tenen les persones grans que acompanyeu, que en parlem més endavant, però d'on surt aquesta idea? Quines necessitats detecteu des de Càritas per posar en marxa un projecte així?
Bueno, la demanda també ve una mica a través de reunions de coordinació amb els serveis socials i amb el CAP, inclús dels mateixos voluntaris que formen Càritas, no? Que, tinc un conegut que sé que es troba molt sol i que es passa moltes hores sola, no? Bueno, quan es van veure aquestes necessitats, ens vam reunir amb serveis socials i també amb la treballadora social de l'ambulatori, i va ser una mica, no?, per poder fer, no?, posar una mica fil de l'agulla, no?, i va sortir d'aquí, de les reunions amb serveis socials i també de les experiències pròpies dels propis voluntaris.
I que arrel d'aquestes, no? M'imagino que d'aquests llocs s'han anat afegint altres càritas.
Exacte.
Bueno, doncs, per exemple, el cas d'Esparreguera, com dèiem, o potser el cas
de la Palma, també.
De la Palma i del Prat de Llobregat, sí. No?
Sí que tenim un avantatge, penso, no? Que som la Càritas que més avançada, no? I amb més experiència, no? Perquè portem doncs, 4 anys, com dèiem.
4 anys, sí, sí.
I les persones que acompanyeu, estem parlant de persones grans, en principi soles, no? Però quines necessitats tenen? Vull dir, ja heu dit algunes coses, eh?
Sí,
acompanyaments al metge...
Sí.
Que, en què us heu trobat? Quan...
Mira, cada cas vull dir, és diferent, eh? Hi ha persones que estan contentes i estan, només que se les vagi a veure, que se sentin acompanyades, doncs ja en tenen prou. En canvi, n'hi ha d'altres que has de fer un seguiment doncs, molt personalitzat, que tant no sé, és de... Fins i tot arribes a una intimitat, doncs, amb clar. Segons quines persones.
Es crea un vincle, no?
Perquè estan molt soles, estan clar. Molt soles. I llavors aquestes persones, doncs, també... Tant les acompanyes al metge com vull dir, hi ha molts serveis de fer tràmits també de renovar per de revisió de que això ho fem amb l'assistent social, de revisió de la dependència, de bueno,
hi ha diverses.
Cada cas és diferent i estan contentes, eh?
Inclús un dia vam gestionar que a una senyora li vinguessin al domicili a renovar el DNI. Vull dir que...
Clar,
és tot molt variat.
Perquè creieu que així el problema comú o la necessitat comú d'aquestes persones és sobretot el tema de l'estar acompanyades, de la soledat, no?
La soledat. Moltes d'aquestes tenen fills. I hi ha casos doncs, perquè els fills treballen i perquè no... Això, però hi ha casos que no tenen relació amb els fills.
Mm-hmm. Estan sols completament.
Estan sols completament. I, clar, és dur.
La soledat és un problema...
És un problema que va més, eh? Mm-hmm. És un problema que va més.
És un fenomen d'exclusió totalment.
Clar, exacte. I com creieu que que la vostra tasca o la tasca dels voluntaris, perquè això principalment no, està desenvolupat per voluntaris, són les persones que van als domicilis i acompanyen aquestes persones grans, com creieu que això pot beneficiar aquestes persones? No? La Julieta ja ens deia, no? Es creen vincles de relació. Quin és el benefici que els pot aportar?
Home, jo penso que els acollim, no? Sí. I ja donant aquesta acollida, no? I no, de que li calia aquella persona una estoneta, no? Mitja hora, una hora que estem amb elles, jo penso
tant,
que amb això
tant.
Fem tot.
I ja dic, això que he dit, que cada cas és diferent. Hi ha persones que un cop a la setmana o cada 15 dies n'hi ha prou, i n'hi ha que has d'anar avui sí, demà també.
Sí, perquè
la
periodicitat, doncs, no està establert,
depèn del cas. Depèn del cas, perquè... És diferent.
Clar, segons les necessitats.
Ni ho sé explicar.
No, inclús també a nivell d'equip, no? També el que fem és quan no pot una voluntària, també no? S'ha creat com un circuit, no? Que, ai, doncs mira, avui la Julita no pot anar a fer aquest tràmit, no? Doncs la Julita, sí, que truca, no? A una altra voluntària per saber, ei, que avui pots, no? Vull dir que a nivell d'equip també estem molt organitzades, no? Per tal d'anar cobrint tot allò que es demanda o que surt. Sí.
Creieu que les persones grans les tenim oblidades com a societat?
Home...
Sí.
Que no tenen res més.
Clar.
No tenen res del que els hi aportem nosaltres, poca cosa més, a nivell social, eh?
Sí. Ja partint de la valoració de la llei de dependència, vull dir, no? La llei de dependència t'assegura, no?, que estiguin cobertes certes necessitats. Sí. Si aquests graus no s'estan concedint, doncs jo penso que d'aquí ja comencem amb un problema. Sí. No? Ja és una crítica una mica, no?, cap a l'administració, no?, sobretot l'àrea de benestar, no? Sí, benestar, sí, que, sí. Bueno... Jo penso que sí que estan oblidades.
Sí. Ara, això és una altra cosa, però vull dir que el que ens va molt bé és aquestes reunions que fem trimestrals o cada 3 mesos o així, els voluntaris, que llavors per un costat, doncs, expliquem l'activitat que hem tingut, això és a nivell informatiu, però a part d'això, doncs, l'objectiu és perquè no es converteixi en una rutina, doncs, d'anar a fer aquestes visites, sinó que arribem una mica al fons del per què ho fem, i per, això també... Sí. Fa un bé, ens fa un bé a totes, eh? Sí. Es va fent un equip.
Per fer sensibilitat i, no?, entre nosaltres, fer-nos crítiques, no?, constructives. Sí.
Acompanyar-vos també, els voluntaris, sí, no? Sí. Julita, i això que ens estaves explicant, m'imagino que a vegades us deveu trobar situacions, no?, arrel d'aquest contacte i d'aquestes visites, que m'imagino que això ja transcendeixen una mica, no?, el que podeu fer des de Càritas o el que es pot fer, no? Això també...
Sí, bé, llavors quan ens trobem coses d'aquestes, però no la Sandra, la Sandra, social, i llavors no? Ella ja es posa en contacte amb els serveis socials directament i sí.
Bueno. Perquè quin perfil, per exemple, demaneu, no?, amb aquestes persones que acompanyeu, vull dir... Han de ser persones que estiguin soles, que...
Bueno, és que sí. Normalment són persones malaltes o delicades, bàsicament que viuen soles. Bueno, això, totes, quasi totes viuen soles, totes les que acompanyem, eh?
Va.
Sí. Sobretot, bueno, compleixen, no?, el patró de que són persones soles, però també ens ha arribat algun cas de matrimonis, també, no?, de fer l'acompanyament a un matrimoni, no?, que es troba sol, però acostumen a ser persones soles.
I alguna persona que hem fet, això han sigut dos serveis, una persona bastant jove que estava separada i que l'ambulatori ens va demanar que per fer-li una colonoscòpia havia d'anar acompanyat amb algú, doncs el vam anar a acompanyar. El vam anar a acompanyar. Però vull dir, això són coses puntuals que no necessiten seguiment.
Que és puntual aquell dia.
Coses puntuals n'hem fet.
No,
després també acompanyar per intervencions de catarates, també els hem acompanyat. Mm-hmm. Bueno.
És un acompanyament, és diguéssim, integral.
Sí, ah. Sí.
I abans, la Julita comentava al començar que a vegades cal, no?, un renovar els equips de voluntaris,
sí,
i tal. Quina resposta té això amb els voluntaris de Càritas? Són projectes que es valoren, que la gent vol col·laborar?
Sí, es valoren, eh? Però quan demanes voluntaris, no sé si perquè la gent... Jo crec que hauríem d'anar més a nivell personal. Més que ho hem fet alguna vegada, a la parròquia s'ha dit, es van repartir uns fulls, quan vam fer l'assemblea també se'n va parlar, va sortir una voluntària nova, però vull dir, em sembla que és més qüestió d'anar a presentar la cosa o oferir aquest servei, no ho sé, a demanar aquesta col·laboració més individualment, més una tasca personal que no pas... Perquè si no la gent pensa que potser ell no ho sap fer o potser... Jo què sé, no ho sé.
Uh-huh. I a nivell de Sandra, dies abans, no?, de sensibilitzar també, creieu que cal fer aquesta tasca de sensibilització per visibilitzar una mica aquestes persones?
Jo penso que ho fem, no?, però penso que hem d'avançar una mica més i fer alguna cosa més, perquè sí, comptem amb voluntàries, no?, però necessitem més. Sí. Necessitem més.
Sobretot joves, no perquè les grans...
No puguem.
Les grans ja fem el que... Ningú renuncia a res, però aniria bé que hi hagués algú amb una mica més de... d'empenta.
Bueno, i també l'intercanvi, no? A vegades...
Intergeneracional, seria, no?, treure-li profit.
Doncs, Julita i Sandra, moltes gràcies avui per haver-nos acompanyat aquesta estona a la veu de Càritas. Avui que ens tocava a la diòcesi de Sant Feliu i a Càritas Diocesana de Sant Feliu a poder explicar el nostre projecte. Gràcies també per la tasca que esteu fent i no sé si finalment voleu dir alguna cosa abans d'acabar.
Que continuarem.
Sempre.
Continuarem i...
Sempre.
I en començarem de nous, no?
Cantant també. També. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, tu.
I a tu, Ignasi, també moltes gràcies i ens retrobem ben aviat.
Moltes gràcies, Francesc Arnaet, des de Sant Feliu de Llobregat, per aquesta conversa amb Sandra Blanco i Julita Margarit. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Les entitats que impulsen la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa i que promouen la iniciativa Enllaça't per la Justícia són Càritas, la CEDIS, la Conferència Espanyola de Religiosos, Justícia i Pau, Mans Unides i la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari van alertar la setmana passada, en el Dia Mundial de l'Alimentació, com cada 16 d'octubre, de l'amenaça que suposa per a la sostenibilitat l'ús intensiu que amb finalitats productives fem de recursos naturals, alhora que van recordar que cada vegada que decidim què menjar també escollim tenir cura o destruir el nostre planeta. Amb aquest objectiu, Enllaça't per la Justícia ha publicat un document titulat Alimentació. Cada vegada que decideixes què menjar també esculls tenir cura o destruir el nostre planeta. En aquest escrit es fa un repàs intensiu a les claus d'un problema global. Enllaça't per la Justícia denuncia que, segons l'últim informe de la FAO, SOFI 2018, hi ha 821 milions de persones que pateixen desnutrició crònica al món. Diu, a més, que quan se sap, a la llum de totes les dades i informes que existeixen aliments suficients per a tota la població actual, la conclusió és que la persistència de la fam al món no és un problema de producció d'aliments, sinó d'accessibilitat a aquests aliments, problema de distribució i de justícia. En aquest context, Enllaça't per la Justícia destaca el paper fonamental que té l'agricultura a petita escala, tant en la producció d'aliments com en el suport a les persones més pobres. Enllaça't per la Justícia, després d'examinar el nostre sistema de producció i consum d'aliments, constata que la nostra manera d'alimentar-nos és ambientalment insostenible, que la nostra manera de produir i consumir aliments produeix fam i malnutrició, que afecta especialment els més pobres. També constata que els nostres hàbits de consum formen part del sistema alimentari global i, per tant, cada vegada que decidim què menjar, també escollim tenir cura o no del nostre planeta, tenir cura o no de les persones més vulnerables. Igualment diu que tenim el compromís de garantir a les generacions futures una terra fèrtil i en equilibri, capaç de satisfer les seves necessitats alimentàries. Finalment, el col·lectiu, Enllaça't per la Justícia, proposa participar en una aposta per una alimentació responsable i també sostenible amb gestos personals com ara menjar més fruita i verdura i menys carn i làctics, desaprofitar menys aliments, optar per productes de comerç just i per una alimentació estacional i de proximitat, unir-se a grups de consum i fixar-se en l'origen dels aliments que consumim. D'altra banda, en el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, celebrat en aquest cas dijous passat, com cada 17 d'octubre, Càritas Europa va exigir que la Comissió Europea es constitueixi tan aviat com sigui possible per poder adoptar durant el seu mandat mesures urgents contra aquest problema, la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social. El fet que la lluita contra la pobresa sigui una prioritat en les directrius polítiques per a la nova comissió és un signe d'esperança per als més de 112 milions de persones que pateixen pobresa o exclusió social al conjunt d'Europa. Per a Càritas Europa, ara és el moment de posar les paraules en acció. Segons Càritas Europa, per posar fi al cercle viciós de la pobresa, propostes concretes, com ara la Garantia Europea del Nen, que garantiria l'accés al servei a tots els infants, semblen prometedores. No obstant això, aquestes iniciatives només seran rellevants si se les dediquen prou recursos i si es desenvolupen en coherència amb els marcs existents, com el Pilar Europeu de Drets Socials, l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, sobretot mitjançant el reequilibri econòmic i l'adopció d'objectius socials i ecològics durant el semestre europeu. Com denuncia Càritas Europea, des de la crisi financera i econòmica del 2008, les polítiques d'austeritat han estat pressionant els sistemes nacionals de protecció social, soscavant encara més la capacitat dels estats per protegir les persones contra la pobresa. Maria Naiman, secretària general de Càritas Europa, subratlla que la Unió Europea pot tenir un paper decisiu per garantir que ningú no es quedi enrere. Les directrius polítiques ofereixen raons per confiar que la Unió avanci cap a models socials justos i sostenibles que mantinguin les polítiques familiars al centre, proporcionin mercats laborals inclusius i garanteixin l'accés a sistemes adequats de protecció social per a tothom. Afegeix, però, que aquestes intencions s'han de traduir ara en iniciatives polítiques concretes per garantir que les persones no pateixin la pobresa en una societat basada en la justícia social en què es defensi la dignitat de tothom. A més d'aquesta nota de Càritas Europea, la xarxa europea de lluita contra la pobresa i l'exclusió social a Espanya, EAPNES, composta per 19 xarxes territorials i 15 estatals, entre les quals hi figura Càritas Espanyola, va difondre un manifest amb motiu d'aquest Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa en què exigeix la posada en marxa immediata de mesures concretes destinades a reduir la pobresa, l'exclusió social i la desigualtat a Espanya i a Europa. El rector de les parròquies del Pilar i la Magdalena de Lleida, Carles Sant Martín, va acompanyar el dia 2 d'octubre, dimecres, l'inici del curs de suport escolar de Càritas. En aquest acte es va projectar un vídeo emotiu que va ser comentat amb tots els nens i nenes que hi van participar amb molt d'interès. Dels 18 alumnes de primària que acompanya Càritas parroquial del Pilar i la Magdalena, aquest any n'han començat 7 de nous, 4 dels quals són nouvinguts. Càritas parroquial del Pilar i la Magdalena de Lleida demana voluntaris per poder cobrir tots els serveis que implica aquest programa i anima els lleidatans a participar-hi. I Càritas Urgell i Grapats van participar el cap de setmana passat en la 25a edició de la Fira de Sant Ermengol. Al seu estand, situat a la secció d'entitats, els assistents a la fira van poder conèixer l'acció que es du a terme des de l'entitat catòlica i des de Grapats. Principalment es va donar a conèixer el nou programa de Càritas Ecocanvi, en el qual Grapats participa activament amb accions de reducció de residus i reutilització d'estris, objectes i roba. A l'espai de Càritas van poder gaudir-hi tant adults com nens. Hi va haver un joc pels més petits a través del qual van poder aprendre valors com ara l'ecologia o la solidaritat i també un concurs de fotografies amb un lot de productes de comerç just per al guanyador.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
Càritas Diocesana de Terrassa ens aporta avui aquesta veu, aquest testimoni. Avui té el nom propi d'un veí de Granollers, atès per Càritas a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Antoni de Pàdua, la mateixa capital del Vallès Oriental. Allà ens n'anem i ens acompanya per conversar amb Lluís Moreno la nostra companya Eulàlia Montaner. Eulàlia, bona nit, endavant.
Bona nit, Ignasi. Estic a la parròquia de Mare de Déu de Montserrat i Sant Antoni de Pàdua, a Granollers. M'acompanya Lluís Moreno, veí de Granollers de tota la vida de 40 anys. Buenas noches, Lluís.
Buenas noches.
¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué puedes contarnos?
Pues ahora mismo estoy en paro y vivo aquí en el albergue de aquí de la parroquia.
¿Cómo es un poco tu día a día? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo alguna formación?
Cursillo, trabajo un poquito con mi hermano en mudanza y, bueno, buscando un trabajo más estable.
Entiendo que el trabajo que estás haciendo con tu hermano de mudanzas es en negro. Bueno, es algún dinero que te sacas. Y la formación, ¿en qué te ayuda? ¿En qué estás haciendo la formación?
Bueno, pues para preparar entrevistas, para prepararme para el tema laboral en general, haciendo cursillos, sacándome el carnet de carretillero, bueno, todo un poquito, preparándome para el tema laboral.
¿Porque cuánto tiempo hace que estás en el paro?
Pues unos cuantos meses. Unos cuantos meses. A veces voy trabajando así un mes en un sitio. Es que el trabajo que hay tampoco hay mucho trabajo para tiempo largo.
Tú eres de una familia de 10 hermanos, que hiciste todos los estudios de aquel momento. Hiciste también el servicio militar y a la vuelta del servicio militar entraste a trabajar en una empresa. Cuéntanos un poco, a partir de allí, ¿cuál fue tu vida? ¿Cuál fue tu historia?
Pues fue acabar el servicio militar y echar un currículum en una temporal y me llamaron para una empresa de alimentación aquí en Granollers, y ahí estaba pues media vida ahí, 17 años trabajando de noche.
Entonces, a nivel laboral, tú estabas trabajando en una empresa de noche, entiendo que con un sueldo digno.
Sí, muy digno, pagaba muy bien, la verdad.
Y a nivel personal, entonces, ¿cuál es tu recorrido?
En el tema de pareja y eso, sí, bueno, conocí a mi pareja, a la que es mi expareja, y bueno, al principio muy bien, muy bien, muy bien. Tengo dos hijos, pero a raíz de mi adicción, pues se troncó un poco la confianza, la relación, todo un poco.
¿Cuál es tu adicción?
Al juego.
Entonces, un poco, ¿tú sabes qué es lo que hace que empieces con esta adicción y qué es lo que pasa a partir de aquí?
Al principio era un tema más de ocio, pero antes de conocer a mi mujer ya jugaba. Y cada vez jugaba más, me gastaba más dinero y dejaba otras cosas de pagar para jugar. La verdad es que la adicción es muy mala adicción.
¿Qué es lo que provoca? Porque entiendo que cuando vas tú solo a jugar a un sitio, eres tú que estás jugando, pero ¿eso cómo afecta entonces a nivel familiar?
Pues afecta bastante porque te encierras en el mundo este, no sé, te escondes para jugar, no sé, y aparte el tema de cuando tienes pareja y eso, pues siempre desaparece el dinero y no saben que mientes, te vuelves muy mentiroso, muy manipulador para intentar conseguir dinero para jugar, y eso para una relación es fatal.
Entonces, ¿esto hace que a la larga os acabáis separando?
Sí, a la larga nos separemos.
Y entonces, ¿cómo cambia tu situación? ¿Te quedas tú viviendo en el piso? Claro, ¿te vas a otro sitio?
A ver, teníamos una vivienda que compremos y, claro, cuando me separé, pues ella se quedó el piso con los niños. Claro, está, bueno, son niños menores y yo me tuve que buscar la vida por ahí. Y, claro, cuando yo salí cuando yo acabemos la relación, pues yo seguía jugando y tenía dinero, ¿no?, para poderme coger una habitación y hacer las cosas bien, pero no las hacía bien. Claro, cobraba y ya me gastaba el dinero rápido, no tenía para pagar una habitación, para comer y eso.
Claro, porque tú en ese momento te separas y vas a vivir ¿a dónde?
Cuando me separo estuve unos cuantos días en la calle, hasta que cobré el mes siguiente y ya pude buscarme una habitación, pero ahí duré poco porque no la pagaba. Y
¿cómo es la vida en la calle o en una habitación?
Bueno, muy dura. Yo los primeros meses lo pasé fatal. Los primeros meses estuve viviendo en un huerto, en una caseta, y bueno, con ratas. La verdad es que muy mal, pensaba mucho en mi familia, en mis hijos. Y la verdad es que me encerré en este mundo, en el mundo del juego y eso, y la verdad es que no encontraba la luz. Hasta que, no sé, poco a poco y conocí gente, iba a comer a un comedor social y me preguntaban, pero ¿cómo has llegado a esta situación? Pero yo no me abría, no le contaba mis problemas de verdad. Lo tapaba con otra cosa.
Porque entonces tú te separaste, pero seguías teniendo el trabajo. Entonces, ¿cuándo es?
Cuando me separé, dejé el trabajo y todo. Lo dejé.
¿Lo dejaste tú, no?
Sí, me fui yo del trabajo.
¿Porque no te sentías cómodo? ¿Porque preferías ese tiempo dedicarlo al juego? ¿Qué es lo que te hizo?
La verdad es que no lo sé. No sé, lo dejé, no sé si fue por el tema de la separación, lo mandé todo al carajo.
Entonces, ¿qué es aquello que realmente hace que hagas un cambio y que te decidas ir a pedir ayuda a ver que tenía que cambiar tu situación y que algo tenías que hacer?
Hombre, porque yo veía que esto no era normal y tenía que cambiar por mis hijos, por tener, no sé, lo mínimo, ropa o para comer, porque yo iba a buscar comida a los containers y así no se puede vivir teniendo dinero y siendo joven.
Porque entonces en este tiempo que estabas en la calle o en una habitación de alquiler, ¿tú veías a tus hermanos y a tus hijos? ¿Tenías relación o no tenías relación?
Sí, pero no sabían nada de mi adicción ni nada de eso. Incluso ahora yo creo que ni lo saben.
Entonces, cuando os encontráis, ¿no te preguntan qué es aquello que te preguntan? ¿Cómo contestas?
Intentaba esconder. ¿Dónde estás? Pues aquí viviendo. Y intentaba evitar... no sé, en decirle lo que me pasa, porque yo también soy una persona muy reservada y no me gusta hablar de antes, ¿eh? Ahora ya me suelto más y puedo hablarlo y eso me libera.
¿Qué es aquello que, sobre todo en estos meses que estuviste en la calle y en habitaciones, echabas más en falta o te daba te hacía sentir peor aquello que...?
Mis hijos es lo que echaba más en falta. De estar con ellos todos los días y dormir con ellos y no sé, preguntar cómo te ha ido el cole, te ayuda a hacer los deberes, cosas de padre. Y eso sí que lo he hecho en falta, la verdad.
¿Y al revés? ¿Qué es aquello?
Tener una vivienda para tenerlo. Claro, pues yo estoy separado, me gustaría tener una vivienda y tenerlo más tiempo.
Y al revés, ¿qué es aquello que aunque pueda parecer cuando tienes una vida normalizada, ¿no?, en una casa con tus hijos como hace unos años, quizá no te das cuenta y que después ahora le has dado un valor a aquel detalle o aquella cosa que te hace sentir mejor?
Sí, a veces es llegar a tocar fondo, la verdad, y darte cuenta de tus errores y de las cosas que has hecho mal y querer curarte también, porque si no estás convencido y no lo vas a conseguir. Y yo le estoy poniendo mucho empeño.
En este tiempo me estás diciendo que no tienes relación con tus hijos y la familia. Entonces, ¿cuál es el otro cambio que hace que vuelvas a tener relación con ellos?
Pues en querer hacer las cosas bien, buscarme un trabajo estable y no vivir la situación de estar en la calle por el tema de jugar. Y saber ahorrar y hacer muchas cosas que tengo en la cabeza. Y cambiar sobre todo mi actitud. La gente, a veces también, la gente tóxica no te lleva a buen camino. Muchas veces. Y claro, poco a poco pues voy cambiando y abro la mente y pienso cosas más bonitas y no siempre cosas malas.
Porque entonces, ¿tú cómo te sientes cuando estás con tus hijos pasando el rato?
Bueno, me cambia la sonrisa, claro. Y eso me llena, me alegra y yo qué sé. El rato que estoy con ellos, que es poco, pero lo aprovecho al máximo.
No sé si quieres añadir alguna cosa que no te había preguntado, algo que quieras.
Pues... que estoy muy a gusto aquí en la yard de los franciscanos, porque me están ayudando muchísimo en el tema laboral, el tema de vivienda, el tema de ahorro del dinero, que eso al principio es bastante jodido, porque claro, de tú siempre dispones de tu dinero y ahora te lo administran, pero es lo que hay. Porque cuando tienes una adicción así no puedes disponer de tanto dinero porque puedes recaer y muchas cosas, por lo menos al principio. Y eso al principio me costó. Soñaba con ruletas, con juegos y al principio lo pasé fatal, yo se lo comentaba a Susi. Y me costó muchísimo, ¿eh? Me trae mucha ansiedad. Ya está.
¿Crees que entonces el hecho de teniendo una adicción... ¿realmente tienes que ser tú el que dé el paso de querer la ayuda?
Muy claro, si no estás convencido no vas a llegar a ningún sitio, está claro. Y claro, y también necesitas ayuda de los demás y que te apoyen y que confíen en ti, muchas cosas.
¿Cómo vive entonces ahora tu exmujer el hecho de que, estando en la situación que estás, tengas relación con los hijos?
Pues al principio no se lo creía, porque ella ya me intentó ayudar en su momento. Pero a lo mejor no era mi momento, no había tocado a fondo y, y está viendo que, bueno, está viendo por lo que escucha y por lo que le dicen que voy en buen camino, y ella lo que quiere es eso, que me recupere y pueda ser feliz, claro.
Me alegro mucho, eso es lo que también te deseamos todos. Gracias por compartir tu experiencia con los oyentes de la Veu de Càritas.
Muchas gracias por haberme invitado.
Torno la connexió al nostre company Ignasi Miranda, des dels estudis de Ràdio Estel. Nosaltres us deixem aquí, a la llar dels franciscans. Bona nit.
Moltes gràcies a Eulàlia per aquesta estona compartida amb Lluís Moreno, un veí de Granollers, atès per Càritas a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Antoni de Pàdua, a aquesta ciutat. Seguim des de la Veu de Càritas.
La Veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
I tot seguit us proposem que compartiu amb nosaltres la cançó L'ajuda em vindrà del Senyor, un petit fragment del Salm 120 que es cantava o es recitava ahir diumenge, 29è durant l'any, i que invita a mirar al cel per invocar el Déu que ens guarda i ens protegeix, i que és, com ens deia també l'Evangeli, la nostra esperança, si preguem insistentment i si ens adrecem a ell amb fe i confiança. Aquesta cançó ens serveix també per pensar en les persones ateses per Càritas i també en la situació social i política que vivim a Catalunya.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Aquest dijous, a diferents poblacions de l'Estat, es farà la lectura del manifest i accions al carrer amb motiu del Dia Internacional de les Persones Sense Llar. Aquest dijous, dia 24, i els següents 7, 14 i 21 de novembre, de 5 de la tarda a 8 del vespre, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, al costat de la catedral, un curs bàsic de voluntariat social dirigit a persones que tinguin a partir de 16 anys i que estiguin interessades per apropar-se a l'acció voluntària o a iniciar un procés de formació en l'àmbit del voluntariat social. Aquest divendres, des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda, al portal de Càritas Arxiprestal de Manresa, es farà una jornada de formació sota aquest títol, Com millorar el sentit de pertinença i participació a Càritas. La iniciativa està adreçada a tots els professionals de les Càritas de la diòcesi de Vic. Divendres, a 9:45 del matí, a la seu de la Federació Catalana de Voluntariat Social, es reunirà la unitat territorial de Barcelona d'aquesta federació. També divendres, en aquest cas a les 9 del vespre, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, presidirà l'acte de benedicció dels nous locals de l'Esplai i Càritas Parroquial de Sant Fructuós, a la plaça dels Castellers número 7 de Tarragona. D'altra banda, aquest dissabte vinent, de 9:45 del matí a la 1 del migdia, a Molins de Rei, concretament a la plaça de l'Església número 1, es farà la segona sessió del curs bàsic de voluntariat adreçat a nous voluntaris de Càritas, en aquest cas la diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. I Càritas celebra aquest diumenge, 27 d'octubre, la campanya de les persones sense llar amb aquest lema, i tu què hi dius? Digues prou, ningú sense llar. Està organitzada per Càritas Espanyola amb la col·laboració de FACIAM, la xarxa d'atenció a persones sense llar, i la plataforma Vestevi. L'objectiu d'aquesta campanya, que es realitza des de fa 27 anys, és que tota persona visqui amb dignitat en la seva pròpia llar, en pau i serenament. Arribem ja al final del programa. Abans us expliquem breument que Càritas Diocesana de Girona va reunir dijous passat 250 persones en la tercera edició del Sopar Solidari a càrrec dels Germans Roca, organitzat per l'entitat per difondre la seva acció i recollir fons per desenvolupar projectes dirigits a millorar les oportunitats de les persones en risc d'exclusió social. La directora de Càritas Diocesana gironina, Dolors Puigdevall, va agrair especialment la presència de socis, donants, entitats i empreses col·laboradores que han reforçat el compromís amb les famílies en situació de vulnerabilitat malgrat les circumstàncies que acompanyen la realitat social i política els darrers dies a Catalunya. També us comentem que aquesta setmana la pastoral de la salut serà molt important, un àmbit de l'Església igualment molt relacionat amb la caritat. Es farà concretament aquest proper dissabte la 31a trobada interdiocesana de Pastoral de la Salut al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, des de 9:45 del matí i fins a les 2 del migdia. Hi haurà una pregària i obertura a càrrec de Joan Bajo, que és el director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut, i una ponència de Begoña Román, professora d'ètica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè d'Ètica i de Serveis Socials de Catalunya, sota el títol Soledat i envelliment, un repte ètic i social. Després hi haurà diferents intervencions en taula rodona i la cloenda a càrrec del bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, responsable de la Pastoral de la Salut, a la Tarraconense. Això es farà, com dèiem, dissabte, juntament amb una altra iniciativa que és el desè Congrés de les Hospitalitats Catalanes de la Mare de Déu de Lourdes, en aquest cas a Tarragona, al Centre Tarraconense, al seminari, el mateix dissabte, com dèiem, a partir de 9:45 del matí. Això ha estat tot per avui. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. La veu de Càritas tornarà, si Déu vol, dilluns vinent, com sempre, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.